Amb gelat a
dins. Sí, sí, una cosa
una miqueta, eh?
Sí, sí, sí.
I el gelat està inserit dins, sí, és com un entrepà.
Sí, 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 sí. És com exacte, exacte.
Està boníssim.
Clar, i això serà demà a la tarda. Per tant, ens queda bé per anar-hi. Llavors, entre el migdia i la tarda de dijous, dia 8 de febrer, Badiani oferirà una tercera jornada on es podran provar smoothies, que són aquests sucs famosos de fruita, de tres gustos especials de la botiga, que són sorpresa, per tant no us els puc dir. I llavors, el divendres 9 de febrer, l'establiment oferirà una oferta de creps amb diferents toppings disponibles.
Molt bé, això, eh?
Jo és que sóc molt fan de les creps.
Molt bé, això. Soc superfan.
Doncs divendres hi hem d'anar. Hi hem d'anar.
Vale.
Això és durant tot el dia, divendres. Per tant, hi podem anar.
La lletra petita diu alguna cosa, és a dir...
No, ara t'explico. Només hi ha una coseta que has de fer, que és apuntar-te a la pàgina web de la gelateria, que... I t'apuntes, reserves la teva plaça i a partir d'aquí pots anar. Et garanteixen que tinguis una crep, un smoothie, un gelat. Per tant, és molt senzill. És un enllaç gratuït, com és evident, i allà vas i proves els productes estrella d'aquesta cadena de gelats. De res, per endolcir-vos els dinars.
No, no, gràcies. A mi m'ha encantat això. Si algú de la Badiani ens està escoltant...
Clar, anava a dir.
Ara.
Estem treballant, podem venir... Podem fer un tast en directe, no tenim problema.
Podem fer un tast en directe de la Badiani i dir lo bons que estan tots els seus productes sense cap mena de problema.
Exacte.
Anem a la musiqueta?
Va, sí, i avui la notícia musical sona així.
Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento.
Què és això?
Jo tinc un problema amb aquesta cançó.
La situem en el mapa, primer de tot.
Tu i molta gent.
Guanyadora de Benidorm Fest.
Correcte, per tant, la futura representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió. Què us sembla? Us agrada o no?
Ja sé què diràs.
És la còpia de Rigoberta Bandini.
És Rigoberta Bandini.
És a dir, a mi no m'enganyes.
Jo sóc molt fan de Rigoberta Bandini i... I Rigoberta Bandini, recordem que es va presentar per Eurovisió i no va guanyar.
No. Pot ser que hagi llegit que Rigoberta Bandini o els fans de Rigoberta Bandini hagin denunciat que és un plagi, aquesta cançó, o ho he somiat?
Podria ser tranquil·lament.
Crec que ho vaig llegir, eh?
No sé, si ha passat o no.
Que s'ha denunciat que és un plagi, sí.
Sí?
Sí. Però denunciat com... No sé si ho ha dit, però els fans a Twitter...
Home, és que és una...
Va ser trending topic i tot, Rigoberta Bandini.
És igual.
És igual?
Sí,
és exactament igual.
En fi, el que estem escoltant de fons és la cançó que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió d'aquest any. Un single de Maria Bas i Marc de Sousa, més coneguts com el duet Nebulosa, l'Andreu ens ho explicava el divendres passat, i aquest cap de setmana, ho deia ara en Joan, es van convertir en els guanyadors del Benidorm Fest, que és aquest festival que esculls el representant per anar a Eurovisió. Sobre aquesta cançó, dir-vos que és un tema molt reivindicatiu, de fet és un himne feminista que porta amb ell un poderós missatge d'empoderament femení, que convida a deixar de banda els prejudicis i que diu no a tots aquells que limiten els drets de les dones. És un cant a la llibertat, bàsicament, a ser el que un o una vol ser i a fer el que cadascú li doni la real gana sense que la gent pugui opinar sobre el que vols o no vols fer. Llavors, a mi personalment és una persona... Ai, és una persona. És una cançó que per anar a Eurovisió no m'agrada.
No, no la veus Eurovisiva.
No, no la veig Eurovisiva. Crec que és una còpia de Rigoberta Bandini, ara ho dèiem. Ho podreu jutjar vosaltres mateixos perquè és una cançó que ja acumula milions de reproduccions a Spotify i tots els mitjans en van plens. Però com que això es diu la cara B de l'actualitat i volem ser una mica diferents, doncs jo no acabaré amb aquesta cançó, la podeu escoltar a Spotify i al YouTube. Jo acabaré amb la cançó que va guanyar l'any passat al Festival de la Cançó, aquesta que Eufòria de Lorin, que és... Això sí que és una cançó eurovisiva.
Sí, senyora.
I m'encanta.
És veritat.
I acabarem així avui.
Gràcies, Úria.
A tu, Joan.
Ràdio Estel.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que passen de les 9 del matí. Mireu, ja fa setmanes que parlem de la situació dels pagesos arran de les protestes europees a diferents països i que a Catalunya arribaran aquesta setmana. Avui voldríem parlar amb dos testimonis en primera persona per conèixer de primera mà la situació del sector agrícola a casa nostra. El que és viure de la terra també sota un context de falta de pluges que déu-n'hi-do aquests darrers mesos, aquest darrer any. Ho fem aquesta hora amb Germán Domínguez, pagès del Baix Llobregat des de fa 9 anys. Germán, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
I també podem saludar a aquesta hora Josep Oliveres, ell és pagès viticultor al Penedès. Josep, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres també.
Molt bon dia.
Comencem primer de tot amb en Germán. Germán, tu portes des dels 20 anys treballant al camp, ara en tens 28. En quin moment et planteges dedicar-te a la terra?
Arriba un punt a la meva vida que jo havia estudiat al món de l'electromecànica i decideixo dedicar-me, perquè familiarment havien sigut pagesos a casa, i decideixo recuperar totes les terres que l'avi ja havia deixat amb altres companys i intento iniciar aquest projecte per produir aquests aliments que avui en dia fem.
Sí, com sigui, Germán, sí que és veritat que els sindicats sempre ens han alertat quan hem parlat amb ells de la falta de relleu generacional. El sector agrícola és un sector atractiu per la gent jove?
No, ara mateix no. Tal com està enfocat, no, gens i mica.
Per què?
Bueno, perquè al final tot són moltes traves, molta burocràcia. Tots som sempre problemes i el clima ara mateix no és atractiu, no és econòmicament tampoc, són moltes hores. Aleshores, pues, per un noi jove prefereix anar a treballar en una altra empresa a guanyar més calés i tindre el seu mes de vacances i bueno, tot això al final és complicat de gestionar-ho quan una persona és jove i t'ha d'agradar molt, si no, doncs no et decideixes fer de pagès.
De seguida anem cap a en Josep. Abans, però, Germán, com definiries la situació de la pagesia al Baix Llobregat ara mateix?
Ara mateix molt crítica. Estem en un punt molt complicat, en un punt de reflexió. Estem molt, molt farts de tot el que ens estan fent l'administració, tant del nostre país com d'Europa, que al final és d'on venen totes les normatives, i estem demanant un canvi perquè, si no, no podem seguir i estem, ja et dic, en un punt molt, 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 molt crític. I en els pròxims dies veurem moltes manifestacions, veurem molts pagesos enfadats i crec que és el punt de partida a un canvi per poder fer una agricultura doncs, més sostenible i més eficient en el nostre a casa nostra, no? En el nostre país.
De seguida us pregunto per Europa, però Josep, em sembla que tu portes molt més temps dedicant al camp, sent viticultor. Quan fa que t'hi dediques, al camp?
Sí, mireu, jo tinc 41 anys i des de sempre a casa, ocasional, des dels 12 que ja ajudava amb uns pares i amb uns avis a casa, i des de sempre he vist vinya i horta a casa i cereal. Vull dir, nosaltres ja des de sempre ha vingut això, la tradició familiar. Però jo el que vull deixar molt clar és que jo com a pagès, jo tinc una formació, sóc enòleg, val? Nosaltres gestionem, tinc unes 160 hectàrees de vinyes al Penedès i en gestiono unes 600 com a empresa de serveis. I el que vull deixar molt clar és que la gent ha d'entendre que el sector primari, nosaltres estem fent una funció social, perquè aquestes vinyes que tenim al Penedès, donen oxigen a la gent, vull dir, m'entens? I nosaltres aquest oxigen que les vinyes generen, ningú ens ho compensa, això. Al revés, som mal vistos, el sector primari. I clar, ara la situació que hi ha ara mateix, jo us ho diré molt clar perquè la gent ho entengui. Jo tinc dos fills, tinc un de 20 mesos i un de 7 anys, i jo no vull que continuïn de pagès, perquè la mateixa administració ens posa moltes traves i el consumidor es pensa que un ancià més anar a la botiga i posar-la a la nevera. I aquí hi ha tot un procediment d'una gent que treballa de sol a sol, i clar, i que el tema climàtic ara mateix és un desastre. Vull dir, nosaltres fa 4 anys al Penedès que no plou, estem perdent collites a punt de pala, i la gent el que ha d'entendre és que una persona que va a una fàbrica cobra un sol cada mes. Nosaltres estem injectant diners i no sabem a final d'any el que cobrarem, el que traurem dels nostres rendiments. Clar, això és una situació que no pots tindre un projecte viable, no pot ser una planificació a llarg termini. Clar, jo crec que la gent de peu hauria de ser conscient que els jardiners aquests que tenen a Catalunya, Espanya i Europa, que som els pagesos, si no ens cuiden, ho veuran tot abandonat. I les multinacionals l'únic que faran és destrossar-ho tot, perquè volen abarcar totes les terres i tot, però jo soc més partidari que la terra l'ha de cultivar els pagesos de tota la vida, del sector i de cada zona. I també comentar-vos que, per exemple, aquí al Penedès som la primera DO quasi 100% ecològica. Vull dir, nosaltres ja hem fet la transició cap a l'ecologia. Això que tothom s'omple la boca d'ecologia, però, clar, no podem competir amb altres zones perquè no ens recolza. Si l'administració, el conseller o el ministre d'Agricultura no ens recolza, no tenim res a fer. Vull dir, i la gent, què està passant? Que s'està cremant molt. Tenim gent, tenim un 70% de pagesos que tenen més de 50 anys, o 60, que ja estan, que vull dir que això quedarà vacant, i la joventut, aviam, jo no vull que els meus fills facin de pagès, perquè perdem moltes hores i, a més no estem valorant el nostre producte.
De fet, ara em deies, Josep, estem mal vistos, no? Per qui i per què?
Mira, jo només et dic una cosa, que quan veieu un pagès amb un tractor d'aquells grossos, tu veus una persona amb un Porsche aquí a Barcelona i diràs, hòstia, guaita aquest, collons que li va bé la vida. Però és que aquests tractors que veieu valen com un Porsche o dos. I nosaltres estem invertint per treballar, per crear riquesa. L'altra cosa que ens trobem també és que la gent no vol treballar. I un operari ara mateix al camp té un bon sou, no és com abans. Vull dir, una persona que no està qualificada ni amb estudis ni amb res, que li donem feina, està cobrant un bon sou. Perquè cobra més i en 5 anys portem molts increments de sou. Jo estic d'acord que es pugin els sous dels treballadors, però és que el nostre producte no puja. I clar, els nostres costos se'ns han multiplicat molt elevadament i clar, ara mateix estem a la línia de és rendible o plegar. Vull dir, no veiem el final, saps el que vull dir? I si no hi ha recolzament, per això demà la gent sortirem. Vull dir, jo no sóc de cap sindicat. Jo sóc pagès que no sóc de cap sindicat. Però estem bastant cansats del tema. Estem bastant cansats.
Josep, tu sortiràs?
Jo com, perdona?
Dic, tu sortiràs a protestar al carrer?
Sí, jo sortiré. I jo espero que la gent consumidora dels productes de proximitat i tot això, i la gent que va al supermercat a comprar, espero que diguin, hòstia, els pagesos estan fent una funció social, perquè el que estem fent nosaltres, ja us ho dic, tanta ecologia que ens omplim la boca, per exemple, les meves vinyes es mengen el CO2 i generen oxigen. Vull dir, estan fent una funció social. Jo aquesta funció no l'estic cobrant. Estem fent una cosa, nosaltres al Penedès, que no se'ns valora, per exemple, al Penedès. I suposo que aquí al Baix Llobregat del company, clar, la pressió social de la ciutat, la pressió urbanística i tot això també és molt complicat. Vull dir, no sé, si volem pagesos que cultivem ecològic i menjar sa, han d'apostar per lo de casa. si volen pagesos amb productes amb pesticides i d'allò, doncs que comprin d'allà baix al Marroc, que tot que puja molt d'allà baix, i llavors els productes que nosaltres no ens podem tirar aquí al Penedès, potser allà no està tan controlat. Vull dir, la gent ha de ser conscient de lo que menja. Lo que menja és una persona. Si el que menges no és menjar barat, perquè la salut val molts diners, no té preu la salut. M'enteneu el que vull dir?
Mm. Germán, tu sortiràs demà?
Sí, sí, totalment.
També, eh?
Sí.
És un moment que s'ha de sortir. Mm. És un moment. Vull dir, jo us ho repeteixo, no sóc de cap sindicat, no hi he cregut mai amb els sindicats, jo. Però és un moment que o sortim o haurem de plegar tots. Perquè aquí al Penedès portem 4 anys. Bueno, ja, suposo que la gent de peu ja és conscient que els pantans estan buits. Vull dir, aquí els aliments es multiplicaran per molts euros, perquè si la gent no pot cultivar, que es preparin a pagar, la gent pel menjar. Bueno, suposo que la gent ja és conscient quan va al supermercat que veu, però aquests diners que veuen al supermercat no és el que paguen el pagès, eh?
Josep, deixa'm dir-t'ho diferent. Mira, t'anava a preguntar precisament això que ens estàs explicant, que sembla que molta gent, molta ciutadania, sobretot si ens referim a les grans ciutats, anem, i ja m'hi poso jo, perquè molts errem moltes vegades d'anar a supermercats i creure que les hortalisses, que la fruita, que les verdures, que tot això, que els vins, neixen al mateix supermercat i es cullen al mateix supermercat, i és evident que no, això vagi dit, però t'ho pregunto diferent. Tu creus que la ciutadania de Catalunya, de la resta de l'Estat o d'on sigui, quan votem cap a unes eleccions europees, en som conscients de la importància que té votar en unes eleccions europees precisament cap al sector primari, que és qui decideix el que ha de passar?
Mireu, jo us ho diré diferent. Ara mateix, jo amb la política no hi crec, perquè quin és el polític que ens defensa a nosaltres? No n'hi ha cap. Aquí tothom mira els seus interessos. Jo crec que la pagesia, en el seu moment, va sortir al carrer. I nosaltres ens sentim abandonats. Perquè, aviam, a França, quan a França o a Alemanya han bloquejat el país els pagesos i han dit prou, i hi ha gent que s'està jugant les seves explotacions, manifestant-se, tallant carreteres i tot això, això vol dir alguna cosa. Hi ha d'haver un canvi aquí. Vull dir, si volem polítiques verdes, els jardiners del paisatge som els pagesos. Ens han de recolzar. Perquè aquests incendis que es veuen tan bèsties, un pagès no en sent un bosc. Vull dir, abans hi havia ramats. Els ramaders els van fer plegar. Ara volem que hi hagin ramats. Vinga, va. Vull dir, l'únic animal que falta és el de Barcelona, és el pagès, collons, parlant malament. És que necessitem que ens recolzin.
Estàs emprenyat, Josep?
Com, perdona?
Digues, estàs emprenyat,
Bueno, estic molt cremat perquè nosaltres... jo cada dia em llevo a les 5 del matí. I nosaltres treballem de sol a sol. I jo crec que estem fent una funció social. I, mira, jo et poso un exemple molt clar. Les indústries, tothom diu, és que contaminen. Petjada de CO2, val, d'acord. I la que contamina més, pagant, pot contaminar. Però és que un pagès, estem tirant oxigen a l'atmosfera, les nostres plantes, qui ens ho paga, això? No ens ho paga ningú. I per què hi ha subhastes de CO2? Doncs que ens paguin, estem fent una funció social, sí o no? Gràcies a les grans ciutats, gràcies a la pagesia, aquests pulmons... Mira, jo et poso un exemple molt clar. A Nova York hi ha el Central Park, que és un pulmó, no?, per la ciutat de Nova York. Doncs hem de valorar la gent de Barcelona, les grans ciutats, que aquest entorn de pulmó verd que tenim al voltant, això està generant oxigen. Vull dir, això dona vida a la gent, això dona salut.
Josep, quines són les principals reivindicacions que tens des del sector?
Jo crec que el que s'ha de fer és valorar una mica més el productor, perquè aquí el problema és que des del productor fins al supermercat hi ha molts intermediaris. I, per exemple, jo et poso un exemple molt clar. Si a un pagès li di un quilo de patates, vull dir, això el meu company t'ho dirà més bé, però, per exemple, a la vinya, per exemple, un quilo de raïm que el paguen, posem a 30 cèntims, tu compres una ampolla de cava o d'espumós a 10 euros. Vull dir, per pujar un quilo de raïm d'una vinya has d'estar tot un any invertint, vull dir, i dependre del temps. Vull dir, quin és el negoci que tu... Això és com anar al casino i tirar una bola. Aviam, si surt bé o mal. Portem 4 anys perdent calés, sincerament. I el que produeix un enciam, igual. Potser aquell enciam a mi li paguen un euro, però és que tu el veus al supermercat a 2 i 3 euros. M'entens? Depèn del màrqueting que facin. Vull dir, aquí la gent està menjant màrqueting. I la gent el que ha de mirar és proximitat. Vull dir, el productor de tota la vida. M'entens? Els avis... Mira, aquí només us poso un exemple. El meu avi va morir amb 93 anys. La meva àvia té 95 anys. I aquesta gent ha menjat de casa. Vull dir, aquí teniu una diferència. Si vosaltres voleu tenir una qualitat de vida, heu de menjar productes de proximitat i ecològics i sapigueu el que mengeu. Tot el de grans superfícies, sí que la gent... És que és impossible que tothom pugui menjar ecològic, perquè, clar, no es pot produir tant, saps? Però hem de sapiguer el que comprem. Quan fem un pas de comprar una cosa, no hem de pensar... No, d'on ve aquest enciam? Mireu les etiquetes, que per això ho posen. Saps el que vull dir? I, clar, el problema que hi ha aquí... Hi ha molt de control i molta burocràcia i tots són pals a les rodes. El que hauríem de fer és dir, vinga, la joventut, va, tireu, treballeu, i després ja arreglem els papers. Però és que aquí, abans d'obrir una empresa a aquest país, has de moure 200 papers, 200 tècnics, vull dir, és que ja no se't queda ganes d'obrir empresa.
Josep Oliveres, viticultor del Penedès, et deixem, que sabem que tens una mica de pressa i continuem parlant amb en Germán. Josep, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres. Salut i força.
Vinga, vosaltres. Bon dia. Gràcies.
22 minuts que passen de les 9. Germán, quines reivindicacions tens tu pel món de la pagesia, i no només pel món de la pagesia, sinó pel sector jove del món de la pagesia?
Bueno, al final, el que explicava el company ho ha explicat molt bé, no? Però al final, un jove, amb tots aquests problemes, no és atractiu, això. I ho hem de revertir. Nosaltres ens queixem per tot el que és el tema de la burocràcia, dels papers, administrativament. És una càrrega molt gran. O sigui, no tenim prou de treballar, com deia el company, de sol a sol, sinó que quan arribem a casa hem de fer tot el que és la paperassa, factures, hem de fer traçabilitats, hem de fer quaderns de camps digitals. Jo ho puc fer perquè sóc jove i m'han de fer encara amb un ordinador. Però jo explicaré al meu avi que hagi de fer un quadern digital... Bueno, que hagi d'apuntar dins un ordinador tots els productes fitosanitaris i tot, d'aquell producte, d'aquell camp, número de parcel·la, o sigui, és tot molt enredat, i claro, per una persona gran, pues, demanar-li això és complicat. I llavors el jovent veu tot això i totes les queixes que tenim sempre, diu, aquí no m'hi poso, que això és un merder.
Creus que la pagesia, ja no catalana, ja no espanyola, la pagesia europea ha dit prou fins aquí?
Sí, jo crec que hem arribat al sostre. O sigui, més amunt ja no podem arribar. I crec que és un moment d'aprofitar, de conscienciar la gent. I bueno, mira, al final, amb la pandèmia, ho vam viure una mica. Es van tancar les carreteres, es va tancar tot. Si no haguéssim estat els pagesos, què haguéssim menjat? O sigui, al final, nosaltres vivim a estar allà. Es va parar el país, però nosaltres seguíem produint. I els aliments, si no els fem a costat de casa... Portar productes a l'altra punta del món està bé, però no és cap solució. Sí. M'entens? Llavors hem de conscienciar això, consumir producte de proximitat, que fem molt, no només produïm aquests aliments, sinó, com deia el company, tot el que és la pasta de carboni, fem, és un pulmó. O sigui, no hi ha cap ciutat en el món que tingui 3.000 hectàrees, com és en aquest cas en el Parc Agrari del Baix Llobregat, donant aquest pulmó obert a una ciutat tan gran. I aquí venen moltes excursions del Japó, de l'Àsia, i es queden flipant quan veuen aquesta agricultura tan a tocar de la ciutat. A cap ciutat passa això. Llavors ho hem de valorar molt, això.
Germán, per últim, deixa'm que et pregunti com està afectant, com us està afectant de ple la sequera que estem vivint fa mesos, i segona, què t'han semblat les restriccions que ha plantejat el govern?
Bueno, doncs un cop més una vergonya. Ens han retallat el 80% de l'aigua en agricultura, el 50% en ramaderia i el 25% en la indústria. Crec que no és equitatiu. Al final nosaltres estem produint aliments i no ens hem d'oblidar d'això. La indústria té més aigua que nosaltres que produïm aliments. I això és un problema de societat. O sigui, al final, per començar, el principal problema, no tenim un departament d'agricultura, per començar. Si no existeix la figura del Departament d'Agricultura, és Acció Climàtica i un altre nom, Fauna i no sé què més. Però agricultura no hi és, ho han tret. Al final, si no tenim un conseller d'Agricultura, com volem defensar l'agricultura del nostre país? O sigui, no anem ben encaminats. Hem de canviar-ho tot i és el moment de fer-ho ara. Mm. I jo faig una crida a la societat que aprofiti aquests dies, que vingui amb els pagesos, que es posin del costat, que ens facin d'altaveu i endavant, i ho aconseguirem, estic segur.
Germán Domínguez, pagès del Baix Llobregat, des de fa aquests 9 anys, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. També salut i força, que vagi molt bé.
A vosaltres, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ten cuidado, que si no lleva la marca tractor, no es tractor. Exige esta marca. ¿De acuerdo?
Sí.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia.
Avancem la girocleta?
Som-hi, va.
Vinga, va, doncs avui et saludem una mica més aviat perquè ens expliquis on aniràs, Olma, que si no és sempre una sorpresa i...
Escolta, No estem per sorpreses.
A veure, avui, si m'ho permeteu, només si m'ho permeteu, avui què? Parlem de carnaval.
Ai, toma.
Quiero. Avui fa sol, nois?
Mira, veus?
Mira que no m'agrada, però la cançó sí que és guai.
Sí,
és
xula, eh? És a dir, no t'agrada el carnaval,
no,
però
la
cançó sí, eh?
Cançó sí.
Molt bé, molt bé.
I us dic una cosa, per què no es fan servir més vegades aquests xulets que fan els brasilers cariocas? A mi m'agrada molt. No els fem servir mai.
Com? Perdó.
No, no.
Podem treure la sintonia un segon, aquesta?
No, ara no em sortirà sense la...
No. Com ho has fet, això?
No, ara em serà amb gall, però abans va sortir millor. És molt guai. A veure, jo s'anava a dir molta cançoneta, tothom aquí cantant carnaval, però sí, no sé, aquí ningú en aquest estudi, ja us ho dic pels oients, ningú va disfressat, ningú porta res.
És veritat.
Senyors, que avui ha començat la setmana de carnaval.
Ah, però ja ha començat la setmana.
Però ja comença ara, això.
Home, però una cosa, a veure. Vosaltres, quan éreu petits, la Núria segur que sí, perquè no ens separen tantes quintes, però vosaltres no venien al col·le el rei Carnestoltes o els ambaixadors amb les consignes?
Sí.
No, jo sóc d'una altra època.
No, i a més, a les escoles, a la setmana de carnaval es feia allò de un dia es devenir en pijama, l'altre dia amb un mitjó de cada color, que dius, jo cada dia vaig així.
Sí,
era molt guai.
Tu no, Rafa, no ho havies fet?
No recordo, no tinc records.
Que això no arribava a València.
No, sembla ser que allà no fèiem aquestes coses, no sé.
Ostres,
no.
No es
portava encara tot això de la setmana d'anar fent cada dia una cosa, no estava de moda.
Però si és una tradició que ve...
A mi no passava tampoc, cada dia de setmana.
No, a mi tampoc.
Si ens hem modernitzat.
No, començàvem la setmana preparant la disfressa pel divendres.
Sí, exacte, una disfressa que normalment tenia a veure amb una bossa de basura.
Sempre
una bossa d'escombraries
i
es transforma. Anaves
de sac de patates a sac del pa.
Exacte, era, no se sap, o de nit. Era, jo soc la nit, saps? Amb un...
Jo de pluja.
De nit.
Havia anat de pluja.
De pluja. Sota blava.
No, amb la bossa d'escombraries negra, sobrera negra, i aquí t'enganxaven amb una cartolina un núvol, amb celo, supercutre, i de què vas, de pluja. Però jo almenys a la meva escola era cada dia havies d'anar d'una cosa. T'arribava el dilluns als ambaixadors o el divendres,
veus que bé.
I et deien el dilluns tal, el dimarts tal.
Sí.
Que sí, que sí, que sí, que sí. qualsevol cosa per no fer classe.
L'arracada, Olmo.
L'arracada. És sempre el segon cop que em cau l'arracada a l'estudi.
A mi m'ha passat abans també, l'únic que el micro estava parat.
De debò, genial, prou. No, a veure, diguem-ho de les consignes, perquè és una cosa molt bonica. Comença avui, llavors la girocleta a 1:45, sí. El que farà serà un... Portaré un recull de testimonis a reportatge, perquè avui agafaré la bicicleta, aniré fins a una escola, l'escola Jaume I d'aquí a Barcelona.
Ah, perquè... faràs quilòmetres amb bicicleta
sí,
avui,
ostres, avui farem trampa. Avui és l'operació Bikini, Sound Beach, perdó. Sí, sí,
està
avui
lluny, això? Està lluny o què? Pujada?
En bicicleta un minut, caminant un minut. Tres.
Un minut? Sí.
Jo crec que
no et cansis, igual, no et cansis.
Igual, bicicleta un, escolta, dos minuts.
Ja et prepararem aigua per quan arribis.
Gràcies.
Agafa un Uber o un taxi o
alguna cosa. Sí, és que em cansaré.
No vagis perquè desgastaràs.
No, doncs anirem fins a l'escola Jaume I perquè avui arriben les ambaixadores del rei Carnestoltes sí. Amb aquest missatge, amb aquestes consignes que els explicaran als nens de què han d'anar disfressats cada dia. És a dir, dimarts, dimecres, dijous i divendres, vale. Que és com l'últim dia perquè els nens al cap de setmana tenen festa i probablement celebraran el carnaval al seu respectiu.
Sí, i dilluns, que ho sapigueu, que dilluns també sí, molts tenen festa.
És tan dura, no?
Sí, sí.
És que l'escola és un món.
És un món.
I pogués tornar-hi.
I depèn on hagis nascut o d'on siguis, el carnaval també es viu d'una manera o una altra.
A Roses, sense anar més enllà...
A Roses es viu molt. A nivell de tradició, com el de Vilanova, n'hi ha pocs, o el de Sitges, saps? Mm-hmm. Roses és més desfilada d'anar amb la teva disfressa i quedar bé. Ja. Però bé, total, avui el que ens interessa són les consignes del carnaval del rei Carnestoltes. Aniré fins a l'escola, parlarem amb nens, inclús jo intentaré parlar amb les ambaixadores a veure si volen dir-nos alguna cosa i vist que no aneu cap de vosaltres disfressats, potser els hi demano unes consignes expresses per Radio Estel.
Mira, això ens agrada.
Vull dir, vosaltres vindríeu amb un mitjó de cada color?
Ja hi vinc avui.
Sí?
Sí. És que jo tinc un problema amb els mitjons.
Jo faig bastant això, eh?
Jo tinc un de cada color, un és blau i l'altre és blau també.
Ah, no, sí, anava a dir, els teus seran negres, blaus o verds, perquè són els tres únics colors que portes.
Algun gris toco també.
I així per curiositat, perquè he dit, a veure, a la meva escola em feien això, amb un mitjó de cada color, amb el pijama, no sé si en recordes alguna més.
Mitjó segur, perquè era, de fet era la primera disfressa, la més fàcil pels pares, no?, de dir un mitjó de cada color.
Clar.
Amb pijama, després amb algun complement.
Sí, coses al cap, no? Coses
al cap. Sí,
un barret,
El que volguessis. I me'n recordo que l'últim dia, el divendres, ja era molt més treballat. Sí. A la meva classe me'n recordo un any que vam anar tots de pallassos.
Que monos.
Sí,
que
i amb mitjons d'aquests de ratlles. Bueno, va ser divertit.
Això està treballat, Vull dir, no és allò que posis una pinça
amb
i...
Amb el nas. Mira, hi ha gent que no s'ha de disfressar.
Doncs he fet una cosa, així, curiositat, i perquè no sigui tot de Barcelona. M'he posat a buscar tots les consignes de Carnestoltes, així com per territoris, ràpid, que no sigui només Barcelona. A Figueres, l'escola Josep Pallac l'any passat, mira, el dilluns, havien d'anar, mudat aniràs i davant de tothom triomfaràs.
Ai, mira.
O sigui, nens i nenes amb smoking, amb no sé...
Smoking?
Ok. Amb el tratge, amb el... El dimarts, si d'esportistes voleu anar, aixequeu-vos del llit, equipeu-vos i a jugar. Pues, amb una pilota de futbol. Perillaven, les
molt
finestres
bé, també,
en aquest col·le. El dimecres, un pentinat molt divertit portaràs i el mirall tu no et reconeixeràs.
Aquest m'agrada
això
molt.
Ho havia fet.
Jo el faria.
Jo ho havia fet. Jo m'havia arribat a posar... Sabeu aquells esprais que et tenyeixen al cabell, però com per un dia o per dos rentats? Així anàvem. El dijous, un pijama t'has a posar i així ben calentet podràs estar. Aquest era el millor dia, per mi almenys, perquè és que no t'havia... Clar, era el millor perquè t'aixecaves encara més tard, ja no t'havies ni de vestir, i cap a classe.
Amb el pijama de dormir anaves a classe.
Sí, i les sabatilles, que per mi era encara més
amb
clau.
Amb pantufles. Sí,
sí. Amb pantufles. No saps lo còmode que era, t'entrava molt més.
També
que sí. I el divendres a l'escola ens disfressarem i tots junts al circo celebrarem.
Sí. Venim en pijama demà? N'hi ha de llonsis?
No.
En pijama? No.
Home, a nosaltres ens agafa superbé. Arribaríem
més aviat.
Sí, sí.
No notaríem la diferència.
Dormiríem 10 minuts més.
Arribem aquí 6:45 i ja entonaria molt.
I perdona, hi ha pijames que...
Sí.
Algun meble he posat al carrer.
Hi ha pijames que...
Vull dir que no saps si és un pijama o un xandall.
Sí,
n'hi ha de...
Tot sigui dit, xulos. Mm. Llavors hi ha els típics que són molt, molt pijames, que d'aquests tots en tenim, que potser sí que dones una mica més la nota.
Si jo tinc un de raso que us encantaria. De raso,
Què raso?
Voleu divendres?
El divendres venim disfressats.
Jo dic que sí, jo voto.
Venim divendres en pijama.
Però no. Fem econòmic, El que us explicava Consells de Lifestyle de l'últim dia.
Ja.
En pijama. Em va una mica malament, perquè tinc el xulo a Banyoles.
No, a mi em va malament.
He de venir amb xandall i no...
Em va malament perquè l'únic pijama que tinc és d'aquests que tenen la bragueta oberta, saps què vull dir?
Rafa.
Senyor, hi ha un estil de pijama.
Tu vols dir aquells pijames que tenen botons, no?, i que no te l'has de baixar tot per anar al lavabo.
No, aquell no té res.
Ni el sense botons.
Aquell és sense... Perquè no hagis de pensar.
Correcte.
No has de fer cap
però
cosa manual.
Però pots portar uns calçotets a sota i ja està, no?
Sí, home, clar. Sí,
la imatge serà una mica forta,
no,
eh?
És que no sé si la... No ho faré perquè hi ha molts perills aquí.
Ves amb xandall. No, i per què no ens, en comptes d'anar amb xandall, no anem amb unes...
Xandall no tinc.
Orelles o alguna cosa.
Alguna cosa faré.
Orelles?
És a dir, d'aquestes de dimoni...
Alguna coseta, una diadema.
No sé. A veure, el dijous jo crec que hauríem d'anar d'esport, segons la tradició, perquè moltes escoles que tinc aquí
portades les consignes... Farem un dia. Farem divendres i prou.
Ai, no.
Ja veurem què fem el divendres.
Dijous diràs, d'esport vindràs. Aquesta ja la comprem, d'esport és venir amb xandall. I el divendres el que vulgueu. Una altra escola és dilluns portar una cosa al cap, el dimarts portar una sabata diferent a cada peu. Això ha de ser més complicat.
Home, incòmode, no?
Vestit de roba d'un familiar, el dijous. Sí. A l'escola l'Arc de Sant Martí de Barcelona. Aquesta no és
I
dolenta.
I què em poso jo?
El pijama dels teus fills.
Bueno, perdona, em vaig posar un pijama al Camins.
Sí, és veritat.
És veritat. A l'enyorat i mític i de culte Camins, que em va regalar la Caselles.
Programa,
tu,
eh?
No ho dic jo, ho diu la Raga, sempre. Però que em va portar un pijama i sí, me'l vaig posar, una cosa patètica.
No, anava petitíssim.
Anava molt petit.
Em vaig posar una mica els pantalons que fins on pujaven. I ja està, era un mono, a més. És que si me riu embotir allà, igual em treuen a la xarcuteria com a botifarra, saps?
Bueno, molt bé. Ja tot això serà quarts de dues, d'acord? Jo sí. Tornaré aquí amb la bicicleta i parlarem amb nens. I, de fet, encara que em digueu que no, jo li demanaré a les ambaixadores que ens portin consignes per Radio Estel. Va. Així serà tot oficial i, si no veniu, doncs allà
bé,
vosaltres. Me'n vaig, d'acord? Me'n vaig cap a dalt perquè tardaré. Sí, sí,
val,
sí.
Val.
Ves preparant-te. Ens veiem després,
de seguida,
una flexió.
Exacte, de seguida que... No, de seguida tampoc.
No, clar, vull dir, no et passis.
Quarts de dues del migdia.
Les poden passar ràpid.
Que sabrem com...
I més amb els continguts que tenim avui.
Sí, sí, sí.
Estarà molt ràpid.
En fi, ara sí, anem cap al lifestyle, Núria?
Som-hi, va, som-hi.
Consells de lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, i avui consells per què?
Mira, ideals, perquè us porto els consells definitius per gestionar èpoques d'estrès.
Ui, home. Millor que mai, això, eh?
A vegades m'ho faig venir molt bé, a mi mateixa,
sí, sí, sí,
sincerament.
Èpoques d'estrès...
És a dir...
Si parés algun cop, saps?
Exacte.
No para massa.
Són uns consells que... Què voleu que us hi digui? Jo crec que serviran absolutament tothom perquè les èpoques d'estrès i nervis són inevitables.
Sí.
Val? La vida no és lineal, hi ha pujades i baixades i, per tant, hi ha èpoques que estem més ansiosos, que ens costa més dormir, que estem més nerviosos...
És així.
No sé què en penseu. Vosaltres gestioneu bé les èpoques d'estrès?
Gens.
Gens, eh?
Gens. Soc d'aquells que o dorm molt poc o no dorm.
És a dir, a tu et repercuteix en el descans.
En el son, sí. Val. En el son i a l'esquena.
Uf.
Jo sóc molt psicosomàtic. Jo, si tinc estrès, m'acaba fent mal algo. No sé què exactament.
Comença a tremolar l'ull.
També és veritat.
No passa massa, però de vegades em posa mal d'estómac o mal d'esquena una mica, o jo què sé, o no em trobo bé, em passa a lo físic.
A mi em passa amb les cervicals. És a dir, jo pateixo una època d'estrès, la porto el millor possible i quan em relaxo em quedo clavada.
Igual.
Per tant, aneu-vos preparant. Llavors, no patiu, perquè veig que encara heu de seguir alguns consells, alguns tips, i ara mateix aprendrem a fer-ho una miqueta millor tot plegat, per això avui hi ha consells de lifestyle, els consells definitius per gestionar l'estrès. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Anem als consells. El consell número 1 és doneu importància a l'alimentació. Val? Segurament, si ho pensem, és lògic aquest consell, però no el seguim tant com hauríem. En aquest cas, els experts sí que són molt contundents, eh? Hem de cuidar la nostra alimentació per mantenir-nos en un bon estat de salut, no només física, sinó també mental. La salut mental importa i molt.
Sempre.
Per tant, sapiguent això, elaboreu una dieta amb molta verdura, amb molta fruita i, sobretot, amb molt de consum de cereals integrals. No sé si a la vostra dieta hi són aquests aliments.
Cereals? Què són cereals? Perquè cereals, a què són, a cereals?
No m'ho facis dir.
A Senegal.
Sí, una cosa que ve d'Àfrica, els cereals. Molt bé. La tribu dels cereals, saps què
vull dir? Sí, sí, sí.
Vinga, doncs no, els cereals... No toco doncs, massa
mira,
cereals.
Mira que estan bons, eh?
Però mira, ara m'has fet pensar, vull compartir-lo a l'audiència, sé que ens ajudarà molt en el seu dilluns, aquesta dada. Ahir vaig sopar una crema de carxofa que estava boníssima.
Ah, mira. Ui, és extra la crema de carxofa.
Espectacular.
I saps que va molt bé pel cos? No ho sabies, la carxofa. És diürètica, això.
Sí, és diürètica. Sí.
Falta això, sí, que hi estic mig dia al bany.
Per tant,
ja...
la carxofa ens entra a l'apartat de verdura, ideal.
Jo crec que això és primordial, l'alimentació que dius, Núria, perquè moltes vegades amb l'estrès mengem fatal, ràpid, malament...
És horrible, és horrible.
Sí.
Llavors, també us dic, en aquesta secció parlem molt de la importància d'una bona alimentació. Si voleu, un dia faig una secció diferent i us porto el que seria, sense ser jo nutricionista, però ho puc intentar gestionar amb un nutricionista o una nutricionista, i porto la dieta ideal.
Doncs escolta, estaria
perquè,
molt
clar,
bé això.
Aquí diem molt, seguir una bona alimentació, clar, hem de saber el què, no? Llavors, el que dèiem, verdura, fruita, cereals integrals són aliments que us ajudaran a controlar els nivells de glucosa en sang, i si seguiu una alimentació saludable, sí que és veritat que no us desapareixerà l'estrès d'un dia per l'altre, però és aquesta petita passeta per ajudar a combatre'l. Per tant, estareu treballant per aconseguir-ho, doneu importància a l'alimentació.
Sí.
També, sobretot, no tant de cafè. Val, és l'enemic de l'estrès.
Fatal. En aquest programa anem...
No, clar, és que, també demanem lo impossible.
Alimentació, jo no ho porto malament, però el cafè...
Mira, jo us diria, el cafè no cal deixar-lo de tot, perquè ens ajuda, però en comptes de fer-ne 4 al dia, doncs fem 2 cafès i 2 te matcha.
Ah, mira.
I te chai val, també.
Som molt fan del te matcha.
Clar. A mi no m'agrada, però per això faria te chai, però intentem combinar-ho. No cal tampoc canviar radicalment el nostre dia a dia, perquè després això sí que provoca estrès.
Clar.
En fi, consell número 2, el que faltava, esport diari, un clàssic. Fer esport és essencial per gestionar l'estrès del nostre cos, i tal com us dic sempre, fer esport vol dir anar a córrer, anar al gimnàs, agafar la bicicleta, fer boxa, sortir a caminar, és a dir, tenim...
Fer boxa.
Moltíssimes opcions. Mira, jo vaig fer una classe gratuïta de boxa.
Ep.
Que a vegades, mireu-vos-ho bé, perquè hi ha gimnasos que et deixen fer sessions gratuïtes, i em va servir per alliberar tensió. Increïble, ho recomano moltíssim.
Val.
Llavors, aquí el tema està molt clar, eh? Fent esport, a més d'alleujar els episodis d'estrès, també estareu generant dopamina, serotonina i endorfina, que aquestes són les conegudes hormones de la felicitat.
Endorfina mola molt.
Per tant, us ho deixo en safata.
És així.
És la que més mola.
Sí. Jo em vaig marcar com a propòsit aquest 2024 fer esport, i no ho estic fent. I avui comença una nova vida de la Núria.
Ep,
començaré a fer esport.
Amb aquest cel que portes avui, aquesta manteta, em quadra el tema de no estic fent esport.
No, clar, perquè...
Perquè et veig molt aposentada aquí.
Et dic una cosa, amb el nostre horari és complicat fer esport.
És difícil.
Perquè
és difícil.
Al matí, a la matinada, ja no, a no ser que vulguis, és complicat.
No, si a no ser que estiguis boig.
Sí, anava a dir-ho, ho has dit tu, però...
Si lleves a quarts de quatre...
Clar.
Potser.
Però no entra als nostres plans. Llavors, el que passa és que dinem i ja ens ve de gust fer una mica de migdiadeta, perquè a vegades els dies pesen.
És que res, perquè ja portem 9 hores en dansa. I una
clar, llavors
de...
costa més, no sé, jo us diria, intenteu fer un dia a la setmana i el cap de setmana, val?
Sí.
Llavors, consell número 3, socialitzeu.
Ui.
Ho hem dit alguna vegada en aquesta secció, l'estrès, així com també l'ansietat o el fet de sentir-nos tristos i tristes, ens pot portar a aïllar-nos i deixar de banda les relacions socials. Deixeu-me dir-vos que aquesta actitud només provoca una cosa, que és sobrealimentar el malestar que tenim. Per això els experts recomanen que ens obliguem, en el bon sentit de la paraula, a recolzar-nos amb la nostra gent, sigui família, amics, companys de feina, parella, el que vulgueu. Si ho feu així, aconseguireu sortir del bucle i veureu una petita llumeta al final del túnel. També us dic, intenteu sempre respectar el que sentiu, i si un dia sentiu que heu d'estar a casa, que no podeu més, també és molt lícit. Val? És a dir, no cal forçar-se. Però si porteu una setmana sense sortir de casa, home,
clar,
doncs igual, intenteu. Quedeu amb el vostre amic de confiança, aneu a fer una passejada, aneu a fer una cervesa, aneu a fer un tematge, el que sigui, però de tant en tant està bé sortir. Ho feu vosaltres, això, quan esteu tristos,
sí,
o què?
Sí.
Tu a mi em costa molt.
Sí.
A mi em costa molt.
No, jo aquí punxo també.
Jo necessito companyia, diguem-ne.
No, està molt bé, si no... està molt bé.
Jo necessito, quan em sento una mica estressat, necessito trencar, però normalment és molt de manera interior, amb coses que m'agraden a mi, amb un llibre, amb ràdio, sobretot.
Això també està bé,
també. És a dir, que el cervell pari una mica de cavilar. Los increïbles gemelos Ros Trias.
Això està bé, està bé. El que et deia és molt lícit el que dius d'aïllar-te, sí, sí, llegir un llibre, però de tant en tant...
Que sí, també...
I tu tens més fàcil perquè tens família, és a dir, vius acompanyat.
Ah, sí, això... Això de vegades...
Jo també tinc família, però vull dir...
L'estrès no funciona massa,
No, ja potser fa l'efecte contrari.
Potencia una mica. Sí, però...
En fi... Canta la puntualització, jo també tinc família.
Sí, clar. Ha sonat com que estic més sola que la una, saps?
Solita en el mundo.
Va, consell número 4, el que esteu fent ara mateix. Somrieu.
Ara sí.
En aquest cas, mantenir una actitud positiva davant la vida i, sobretot, mantenir el sentit de l'humor és ideal per estar més relaxats i relaxades i que les coses flueixin millor. De fet, no és cap bajanada el que us dic. Els experts asseguren que quan somriem no només ens descarreguem mentalment, sinó que també provoquem canvis físics positius en el nostre cos. Això està demostrat científicament. Per tant, enrieu-vos-en de la vida una mica.
Està bé, això, La risa és la millor teràpia, podríem dir.
Diuen.
Sí, sí, que amb la que mous més músculs,
Més músculs?
Sí, 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 sí.
És millor que
és
fer esport.
És l'acte físic amb el que mous més músculs.
Ah, llavors jo faig molt... Jo faig molt d'exercici, llavors. Perquè a mi qualsevol merda em fa gràcia.
Va.
Saps?
Aquí,
pensava que no feia res d'exercici, però ara estic descobrint
home,
que sí.
Home, és que sí que és veritat.
L'Arnold Schwarzenegger català,
exacte,
li diuen.
Sí, llavors, sí, sí. Consell número 5. Canvieu del discurs interior. Hem fet un canvi aquí.
Canviar el discurs interior.
Sí, mira, m'explico. Sovint ens castiguem amb missatges negatius de l'estil tot em surt malament.
No,
això
clar, sí que ens
no
tractem molt malament nosaltres mateixos.
Ai, jo no
ai que malament
això,
que ho he fet, això. Ostres, ho podia... No, no, no. Error. Només t'estàs... Mira, és com si t'estiguessis donant amb un pal al cap tot el rato.
No.
És que no hi ha més.
No.
Per tant, hem de canviar el discurs i buscar la manera de solucionar aquesta negativitat alimentant-nos de missatges positius. Tampoc us dic, i us ho he dit alguna vegada, que no cal ser Mr. Wonderful.
No, no.
I aixecar-te al matí i dir, tot surt perfecte, la vida és
tot
extraordinària, tot anirà bé. No.
És un nou dia.
No. Demostrat que no.
Ara.
Però, ostres, doncs, si un dia t'equivoques, doncs no passa res, Núria. Demà ho faràs millor. A no ser que t'equivoquis a 365 dies de l'any, que després dius, potser tens un problema. Però intentem canviar el discurs.
Aquí també és molt interessant, faig un petit apunt, nota al peu, que qui t'acompanya a la vida no et retregui massa coses en general. M'explico? O sigui, si tu ets una persona que a lo millor tendeix a doncs, culpar-te o tenir pensaments negatius, doncs millor tenir una persona al costat que sigui una mica positiva, que disculpi, perquè si a més... Tens algú que et matxaca, m'explico.
No, i tant, clar, i tant, clar, i tant, i tant, i tant.
Tot i això, jo sóc dels que crec que nosaltres mateixos som els que més ens prejutgem i ens castiguem.
Sí, pot ser, perquè tenim un nivell d'exigència, totes
sí,
aquestes coses.
Jo diria que sí.
Però en aquest sentit, si tens algú al costat que diu, bueno, el que acaba de dir Núria, no passa
sí,
res,
sí, sí,
ja ho farem millor, no
sí,
passa
sí,
res.
Sí, 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 és
això. Imagina que tens al costat la persona que et va dient, sí, tens raó.
Home, no.
Clar.
Aquí, malament, anem clar, malament. Aquest és el punt, sí, clar, sí.
Llavors, últim consell, també és molt i molt important aquest, que és acceptar les coses que ja no es poden canviar.
Bona aquesta, val? També.
Home, m'agrada molt.
Sí, jo us diria, sovint hi ha factors externs que no podem controlar.
Bueno.
Per molt que ho vulguem, hi ha moltes, moltíssimes coses que moltíssimes, no es poden controlar.
Moltíssimes.
Per tant, sapiguent això, la teoria és fàcil, la pràctica és més complicada, però sí, sapiguent això, hem d'intentar controlar només els factors que estiguin a les nostres mans. No? És a dir, jo puc controlar el com em sento davant d'una situació. Val, doncs posem-nos en marxa, treballem-ho, intentem canviar-ho. Però si no puc controlar el fet de que el meu cap, i evidentment no m'estic referint a tu, però no puc controlar que el meu cap sigui d'una manera, doncs accepta-ho.
No, no, és així.
És que has de canviar el que puguis, no has de forçar a canviar les coses. O...
És així.
Bueno, en fi, us venen molts exemples al cap.
Una frase que no és el que passa, sinó el que tu fas amb el que passa.
Ah, exacte. Sí que és veritat, tampoc... Cal romantitzar-ho tant tot que a vegades és complicat, I a vegades caus i dius, doncs avui he caigut i no ho puc fer millor i no puc gestionar-ho. Però, ostres, has de ser conscient que després de la caiguda ve la revifada, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Llavors, la vida és el que dèiem a l'inici de la secció. No és lineal, hi ha pujades i baixades. A veure, diu més com ens enfrontem a aquestes situacions que com... Són les situacions.
Segur.
M'he liat.
Home, no, t'he entès,
Però que diu de nosaltres, si aquí hi ha una maduresa, et ve un cop o una situació complexa, com la gestiones, diu de tu, clar.
Sí, sí, és així.
La vida són...
Sí, sí, jo al final...
No,
l'altre dia vaig escoltar per la ràdio, sí, és com un videojoc d'aquests de Mario, que vas avançant per la pantalla i van venint enemics, coses que has de superar, per dir-ho així... al final...
També venen enemics, a vegades.
Enemics també, però normalment no són tortugues o xampinyons, no? Són altres coses. Bueno, és veritat, en Mario té tortugues, xampinyons...
Sí, sí, és veritat.
Té un tio amb ulleres que li tire boles de foc... Bueno, coses així.
Ah,
total,
sí.
Que, i vas sortejant, i tens aliats, i tens amics que
sí,
t'ajuden.
Sí, 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 sí.
La vida és un joc de Mario Bros.
Així com a frase.
Sí, anem a Joan Cebrián.
I escriviré un llibre sobre això.
Res, sí, sí, sí. Abans d'anar a la fórmula, per acabar amb aquest consell número 6, us diria, com a resum, molt resum, si acceptes la realitat, estaràs més predisposat a superar-lo. Així de
simple. Sí, sí, està bé. A mi m'agrada.
Tota la raó. Anem a la fórmula, va.
Va, la fórmula avui és bona alimentació, més esport, més socialitzar, més somriure, més variar el discurs interior, més acceptació, igual, una vida sense estrès.
Gràcies, Núria. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy va a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Vinga, va, pràcticament 5 minuts i ja arribem a les 10 del matí. Bravo cap bravo,
Bravo cap bravo.
Sempre.
En 7 setmana... Com va anar? Que no vaig poder estar present. Com va anar el sorteig?
Bé, home.
Molt bé.
Tot
sí.
Bé?
Ja Cristina Martínez es va emportar la cistella.
Cristina Martínez de Barcelona.
De Barcelona.
Que es va endur aquella cistella doncs, meravellosa.
Ens va trucar, ens va dir que li feia molta il·lusió.
Molt sí, contenta.
Regalem
no?
Felicitats.
Molt
sí,
contenta
sí.
La Cristina. Home, no, no es
destrullar. La darrera amb
la darrera.
Espaguet Tinero.
Per tant, avui tenim cistella nova. Cistella compte del
aquí,
mes de febrer. Ara us explico... Us explico què porta la nova cistella, perquè és una cistella...
Sorpresa!
Sorpresa, amb una gran varietat de productes bàsics per tornar a la rutina amb hàbits saludables.
Clar, no seran...
Molt bé.
No, et posen allà, saps? Tot refregit i coses amb grasa, no? Xetos i de tot. I...
De la Núria, que per cuidar l'estabilitat...
Emocional i l'estrès...
laboral, hem de menjar bé.
Doncs mira, Caprabo t'ajuda i et posa en marxa. Ja us recordo, eh? Caprabo és el supermercat de Gà, de Catalunya.
Sí, sí,
65
sí.
anys d'història, treballant per arribar a aquest punt d'excel·lència, podríem dir, on l'estalvi és personalitzat, els productes són de proximitat, tot està pensat perquè trobis allò que busques al millor preu a Caprabo. 3.000 supermercats a les 4 províncies
són
catalanes.
Legión.
La cabra avui s'ha dormit.
Mira.
Està desperta. Aquí. Fantàstic. Vinga, doncs, tenim cistella nova. Voleu saber què porta?
Si us plau.
Sí, home. Vinga, doncs, moltes ganes.
Us recordo que aquests productes que ara esmentaré com una alineació del Barça, doncs els podeu trobar a Caprabo a casa, el supermercat online de la companyia. A la cistella de Caprabo hi trobareu, la que sortejarem aquest divendres.
Vinga,
Productes plens de nutrients, com ara crema de carbassa.
És boníssim, això,
eh? Mira, l'altre dia vaig menjar un bacallà amb crema de carbassa.
Oh, que bo. Sí.
Ara m'has donat una idea.
Et falta el bacallà.
Perquè com que sóc clienta de Caprabo i aniré avui a comprar-la.
Home, i tant, crema de carbassa.
És dilluns, a més, et toca, eh?
Em toca.
I en tia pardina, per fer unes bones...
Oh, que bo.
Que bones que són les pardines, eh? S'ha de dir, que són les petitones,
aquelles.
És que
jo només consumeixo les pardines, són aquelles que són més petites.
Exacte.
Espirals amb vegetals.
Oh, que bo.
Hem sortit de l'espaguetinero, però tenim pasta, aquests espirals amb vegetals. Espàrrec curt. Curt, no el llarg, perquè el llarg podem afar una mica, el curt, pensant també en la teva digestió.
L'espàrrec que no sap sumar.
L'espàrrec curt, l'espàrrec que li dius qualsevol cosa i diu... Eh?
I fins aquí el...
I suc de pinya. Suc de pinya.
Boníssima, aquella.
La pinya va molt bé.
Molt més a favor,
molt.
També és diurètica.
M'agrada, sí. També és diurètica.
Fos la carxofa i la pinya.
Soc molt fan de la pinya. Ves amb compte, no tires un altre cop el cafè. Val, molt
bé. Vol dir un altre cop?
Home, que ja el vas tirar una vegada, fa dies. Com a complement trobaràs... No? O no va ser tu?
No.
Doncs algú el va tirar.
Pensava que eras tu. Però...
Pensava que eras tu. Bueno, i tenim també coquetes d'arròs, no croquetes, coquetes d'arròs, de les que et fas tu i tu i jo, Núria, ens fem per sopar de vegades.
Ah,
les gatones aquelles, que
bones. Aquelles que poses a dalt una mica de fiambre, una mica de pernil dolç, el que sigui, i,
sí,
pausa dramàtica, oli siurana. Tenim també oli siurana.
L'or verd,
no baixem el nivell de la cistella Caprabo per aquest divendres. Després, en els productes d'higiene, tenim loció d'oli de camèlia.
Boníssim.
I sabó de mans amb mantega de Karité, que va molt bé per la pell. I la revista Sabor...
Karité s'ha d'eixir, si no, no...
Karité, perquè té l'accent aquí.
Karité!
Karité. No sé d'on és, però podria ser perfectament japonès. Karité! Molt bé. Doncs tot això tenim en la cistella Caprabo. Resulta que ahir, anem a la pregunta, cada dia us fem una pregunta, ja sabeu, per participar, sí, i per optar a aquesta cistella. Resulta que ahir va ser un dia mundial que no podem deixar passar.
Ai.
Ja sé que és el d'ahir, però el recupero avui, dilluns. Va ser el dia, atenció, amics, jo crec que ens toca a tots molt de prop aquest dia, de l'orgull zombi. No parlem de la gent que torna de festa a les 6 del matí d'un diumenge, tampoc dels que matinem molt a la mateixa hora per fer programes de ràdio. Parlem d'aquests personatges de ficció. Com definiríeu vosaltres un zombi? Què és un zombi per vosaltres? Un zombi.
Uf.
En la ficció, eh?
Un mort vivent, no?
Un mort vivent. Una persona que en principi ha mort,
sí,
però continua viva, s'ha podrit una mica, té allà, no? Està destrossat, camina estrany, tenen una obsessió amb els cervells humans, volen menjar cervells... Bé, són personatges de ficció.
Sí.
Morts vivents. Pot morir un zombi? Jo sempre m'ho pregunto.
Sí. Ja, sí,
segons les pel·lícules, sí, no?
Sí, no? Molt bé. Aquestes cosetes de la coherència, que no se sap, ja està mort, ha de tornar a morir, en fi. Bé, això es va fer ahir, el dia de l'orgull zombi, sens dubte una de les celebracions més cridaneres i curioses. La data, no obstant, no està seleccionada a l'atzar, sinó que és una elecció fruit del consens entre els fanàtics del fenomen zombi de tots els formats, que van des de sèries de televisió, pel·lícules, cançons, videojocs, llibres, n'hi ha de tot. Zombis trobareu a tot arreu. El principal motiu pel qual es va triar aquesta data com a dia de l'orgull zombi té molt de sentit, ja que és el dia que va néixer el director i guionista nord-americà George Andrew. Què diu? Què va fer aquest guionista i director nord-americà perquè tingui a veure amb el dia de l'orgull zombi? Doncs és el considerat d'aquest pare d'aquest gènere perquè